Bé, m'havien demanat parlar del sentit una mica del sofriment i penso que hi ha gent que sap mil vegades més que jo, que pensa, que reflexiona, i un d'ells és el Papa, sobretot Joan Pau II, i sabeu que va tenir un atemptat i pocs anys després de l'atemptat va escriure aquesta carta que es diu sobre el sentit del dolor o el dolor salvífic, la salvífic i dolor. I és tota una reflexió que ell fa, no només pel seu atemptat, sinó per tot el tema del sofriment humà a la llum de meditar la realitat de la creu de Crist. Llavors, penso que és una reflexió molt bonica, molt profunda, i que dona moltes eines per entendre el sentit del sofriment. Jo suposo que els capellans d'aquests dies ens han preguntat 300.000 vegades què ha passat a Haití i què ha passat ara en Xile, no? I es pregunten com és possible que Déu, sent un Déu bo, i amb això com si fessin la gran tesi que fa servir, l'única tesi que té l'ateisme per intentar dir que Déu no existeix, és el problema del mal. Qualsevol altra objecció que es faci a l'existència de Déu, totes tenen resposta. Hi havia resposta que és bastant fàcil respondre-hi. Però respondre a com és possible que un Déu bo i tot poderós admeti la realitat del mal és un misteri que no té una resposta fàcil. I més, a mi m'agrada explicar, dius, si veiem un xicot que s'està ofegant i no llenço l'aigua, que mori és culpa meva? Sí o no? Sí o no?
Si no saps nedar,
i la resposta és, si no sé nedar, no és culpa meva, no hi puc fer res. Però i si sé nedar? I si sé nedar i no m'hi tiro, quasi mort és culpa meva. Quan Déu mira des del cel tots els problemes que tenim i veu el que ha passat a Haití, el que va passar amb el tsunami, el que ha passat ara a Xile, s'ho mira com un que no sap nedar o s'ho mira com un que sí sap nedar? Enteneu la pregunta?
Sí.
I la resposta és molt important, perquè s'ho mira com un que sí sap nedar. Perquè si no, hi haurien coses que no queden sota ni el poder ni el senyoriu de Déu. Llavors, clar, pensar que hi ha un Déu que s'ho mira sabent que sí sap nedar i podria, perquè si vol ell fa que demà s'acabi el món i s'acabin tots els problemes humans, i en canvi decideix que tot això continuï i admet i permet, no, doncs, que passin tot el que estem veient que passa. Jo em passo el dia sentint problemes 90% matrimonials, 5% de malalts, no? I la resta insolubles, no? I jo tinc consciència que no arreglo absolutament res, no? Però dit això, dius, i com és possible que aquest Déu, que és tot poderós i per tant res no se li escapa de les seves mans, i per tant quan parlem de la permissivitat divina, és una manera que tenim nosaltres de parlar de no escandalitzar-nos, però no hi ha res que s'esdevingui en el món sense una voluntat positiva de Déu. Perquè si no seria un Déu descontrolat, un Déu que hi ha coses que se li escapen de les mans, llavors no seria Déu. Llavors, intentar entendre què passa amb el sentit del dolor i del sofriment, penso que és una reflexió molt important per comprendre la realitat, primer, del patiment humà, i segon, la realitat de l'encarnació i de la mort de Crist en creu. Que és el que intentaré explicar aquest vespre. I encara més, molta gent quan pregunta això, si un llegeix el catecisme a l'Església Catòlica, hi ha un punt que es pregunta, després de parlar que Déu és omnipotent i tot poderós, doncs es planteja, i aleshores, i la qüestió del mal? Llavors és molt bonic la resposta que fa el catecisme a l'Església Catòlica, que diu, tota la fe, tota, des de la creació, el pecat original, la història del poble escollit, fins la mort de Crist en creu, tota la fe, i amb el cel com la nostra eternitat, tot és la resposta a la qüestió del mal. Sí? La resposta al mal és, mireu i comprenguem bé tota la nostra fe, un Déu que ha creat el món i l'ha creat només per amor, on ha fet seres humans que són lliures, on hi ha la realitat del pecat original, la realitat de l'encarnació i el nostre destí etern, tot el pa és la resposta de Déu al problema del mal. De fet, així és com a introducció, és molt bonic,
una afirmació que la va fer tant Joan Pau II com Benet XVI quan tots dos van anar a Auschwitz, us en recordeu? I que sortia a la premsa que els periodistes deien que el papa va començar la seva... tots dos papes, amb anys de diferència, van començar la seva reflexió dient on eres, Déu meu, no? Quan va esdevenir tota aquesta qüestió. I tots els diaris dient el papa no sap on era Déu quan va passar l'Auschwitz. No? El que fa és que la gent només va llegir el primer paràgraf del discurs, però tot el discurs, que és molt bonic, és una glosa a un salm, també d'un salm d'un que es va queixant a Déu, que s'està ofegant i que no troba ajut i així, i el papa va com glosant el salm per al final donar-hi una resposta. I acaba dient, tots dos papes ho van dir, diu, si Déu no hagués mort amb una creu, encara després de veure Auschwitz, ens hauria de demostrar que ens estima. Aquesta és una afirmació que penso que és clau. Déu no mira el dolor des de lluny, veurem que és el que ho viu més de prop. Si Crist no hagués mort amb una creu, un Déu totpoderós que podria evitar i s'ho mira com qui sap nedar, admetre una realitat com aquesta encara ens hauria de demostrar que de veritat ens estima. Aquesta frase, penso, és com el context a l'hora d'explicar aquesta realitat, no? I, per tant, el tema del mal és un tema que a tots ens inquieta. I, sobretot, dintre el problema del mal hi ha un problema molt específic, que és el patiment dels innocents. Per què aquest nen patint és malalt? Això sou els pediatres, no? Per què aquests es moren de gana? Les dones maltractades, no? Vas veient avis abandonats, i dius, el problema del patiment de l'innocent és com la clau de volta de dir, mira, que pateixi un que és un impresentable, dius, mira, s'ho mereix, no? Però que pateixi un que no ha fet res, dius, és que, com que costa molt assumir-ho i entendre-ho. I per tant, però el que també és una evidència és que el mal i el patiment forma part de la vida dels homes. No hi ha absolutament ningú a la història que no hagi passat la prova aquesta, la prova del mal i del dolor. Tots ho hem patit d'una manera o una altra, o malalties, o hem perdut persones estimades, o ens fem vells, no? O estem malalts, és a dir, que hi ha moltes situacions en les quals hi ha els patiments físics i patiments morals, i tothom ha passat per aquest camí, d'una manera o d'una altra. Jo ara de capellà tinc una constatació que dic, no hi ha ningú que no tingui una espina ben gruixuda clavada, no? Dic, per temes familiars, per temes personals, per temes de malalties, per temes infinits, no? Llavors, tothom té una bona espina clavada. I és una qüestió, comenta el papa, dient que la realitat del mal és una qüestió que és universal, és a dir, afecta i abasta tots els homes de tots els temps. Llavors va explicant com l'escriptura és com el gran llibre, doncs diu que parla del sofriment i en especial seria el... En especial el que seria el llibre de Job, que és tot una paràbola sobre el patiment de l'innocent, doncs tot l'Antic Testament, tot el Nou Testament, d'una manera intenta donar resposta a aquesta qüestió del mal. Com no tenim molt de temps, passo totes les cites que són interessantíssimes, però es planteja, i què és el mal? La realitat del mal, podríem dir, es pot explicar de moltes maneres. Tothom l'hem viscut. La pregunta és, el mal existeix? I em podria dir, home, sí que existeix. Això segurament us ha arribat als més jovenets que ens envien powerpoints a 300.000, que som capellans pobrets, ens envien tots els pietosos. I dius, això em porten algú que no sigui pietós, no? Se pugui riure una mica, no? Perquè si no, puc estar floretes i a pensaments pietosos i romans, però... No? Doncs un dia va arribar un que vaig dir, mira, aquest ben trobat. I explicava un professor ateu en una classe d'alumnes on havia algú que era practicant catòlic i li pregunta, el mal existeix? I l'alumne diu, sí, clar. Diu, i Déu és tot poderós? Diu, sí, clar. Doncs llavors el teu Déu és un Déu dolent. Perquè si Déu tot ho pot i hi ha mal, vol dir que Déu aquí, doncs, d'alguna manera li dona cabuda el mal. I un Déu que admeti el mal, dius, és contradictori. Per tant, la raó porta a que no existeix Déu. L'alumne es queda desconcertat i s'aixeca un alumne i li pregunta, escolti, profe, diu, existeix? Diu, la foscor? I diu, sí. Diu, i com es mereix la foscor? Diu, per la quantitat de llum que hi ha. No? Si algú sap física, el número de lúmens, no? Llavors diu, per la quantitat de llum que hi ha. Diu, i existeix el fred? I diu, sí, clar. Diu, i com es mereix el fred? Diu, per la temperatura que té, que és per, podríem dir, contingut energètic. I llavors diu, i existeix el mal? Diu, fixeu-vos que la foscor i el fred ho diem en funció de la quantitat de llum o de calor que hi ha. I es diu fred quan és una dada subjectiva davant de l'ausència d'un cert grau de temperatura. I li ha foscor quan és l'absència d'un cert grau de llum. Sí que existeix, però resulta que no existeix ni la foscor absoluta ni la fredor absoluta, sinó que totes les realitats aquestes, com la fredor i la foscor, doncs depenen d'una altra realitat. No tenen consistència pròpia, sinó que depenen d'una altra realitat, i aquesta altra realitat és la llum i la temperatura, i el calor. Llavors li diu l'alumne aquest, diu, i el mal existeix? Diu, sí, però si hem vist que la foscor és fruit de la manca de llum i el fred és la manca de temperatura, vol dir que és, el mal és la manca de la presència de Déu a la història. És la manca de la presència de Déu, la manca de bé. Aquesta afirmació és clau, perquè el mal es mereix sempre per la mancança d'un bé degut. Aquesta és la definició clàssica filosòfica de mal. La qual cosa això té conseqüències filosòfiques i teològiques i humanes de primer ordre. I la més bonica és que no pot existir un mal absolut. Perquè el mal sempre és un paràsit del bé. Sí pot existir el bé absolut, que és Déu. Però aquests plantejaments, per exemple, que posen un Déu bo i un Déu dolent com en competència, dius, no existeix això. De Déu només hi ha un que és el bé absolut. I el mal és la mancança de la presència d'aquest bé, d'aquest Déu. I per tant, vol dir que mai no existirà a la història un mal que ho pugui abastar tot. O un mal, si existeix, és perquè hi ha una realitat del bé en algun lloc. Si tenim un mal, vol dir que existim, que vivim. És en el bé de la vida humana. No hi ha un càncer subsistent, sinó que és amb un que viu. Per tant, tota la realitat del mal no té un valor mai absolut, la qual cosa vol dir que ni filosòfica ni existencialment el mal tindrà la darrera paraula en tot el que passa a la història. No la pot tenir. Només la pot tenir quan estigui com enganxat, no? com vinculat a un bé que el sustenta. Però la realitat que la suporta, la que té consistència, és justament la de bé. Vol dir que el mal mai no tindrà en la història la darrera paraula en res. Malgrat, mireu si és dur la constatació del mal que hi ha a la història. Però no la tindrà mai l'última paraula. Això, quan un ho va meditant, dius, és com una llum d'una esperança, que dius, mira, sempre hi ha aquesta llum de l'esperança que l'únic que de veritat té consistència per si mateix és el bé. Llavors va explicant una mica el Papa en aquest document doncs, la realitat d'això, no? Que el mal és només mancança, però la realitat de la seva existència no és en si mateixa. Llavors ve la pregunta del sofriment. Això és molt interessant, allò que us deia. I com podem, a la llum del misteri del mal, dir que Déu realment existeix i és un Déu bo? I el Papa li dona mitja volta a l'argument, que és molt interessant. Diu, mireu, i això de vegades ho hem pensat poc i quan es posa aquestes problemàtiques diu, ja com en surto, no? I dius, què és més raonable, creure o no creure? Què és més raonable? Creure o no creure? Creure. No? I llavors, quan parles amb un ateu, et mira encara poc, tu creus en un Déu que té totes coses i controla no sé què, no? I ja quan entres a l'Eucaristia, no?
I dius, allà és que no hi ha qui ho agafi, no? Dius que això és raonable, que un Déu està tot contingut en un tros de pa, que dient un senyor unes paraules, resulta que Déu... Dius, t'agafes, mira cada cop i no et posa un manicomi de miracle, no? I dius, però què és més raonable? I el Papa diu, fixeu-vos, el misteri del mal, tot ell demana una resposta. Ara imagineu-vos els que hem mort, per exemple, doncs, el que va morir, el tsunami que va veure, va haver-hi per allà a la zona de la Índia, us en recordeu?
Sumatra,
sí. No? I ara em vingués una mare d'un nen que seria mort en el tsunami aquest i em pregunta, mossèn, i per què s'ha mort la meva filla? I jo vaig i li explico, miri, molt senzill, perquè el seu humà sota l'aigua no pot respirar. Llavors, al cap d'una estona, per falta d'oxigen, es mor. Punt. Com em miraria aquella dona?
Encara poc. Sí.
Però jo dic la veritat.
Sí.
S'ha mort per aquest motiu?
Sí. Sí.
Però per què em mira encara poc? Perquè la resposta que volia no era una resposta física. Això és evident que és una resposta física. Però les respostes físiques, químiques, biològiques, no són respostes humanes. Perquè la resposta que busca el ser humà és una resposta que tingui sentit. I per això no n'hi ha prou amb una resposta física. Dius, per què s'ha mort? Hi ha hagut una malaltia, aquesta malaltia va menjant-se un perdit i al final s'ha mort, punt. No? Dius, sí, però no és el que pregunta la gent. Quan et pregunten per què s'ha mort, et pregunten una raó que tingui sentit humà, que pugui comprendre que hi hagi una realitat que transcendeix la mera física, química i biologia. Això s'entén?
Sí.
Això és molt important. Això és el que deia Viktor Frankl, que l'home és un ser d'una necessitat de sentit. Si et fa diferents els humans de qualsevol altre animal, és que nosaltres som cercadors de sentit. Aquesta era la tesi de Viktor Frankl. I això és el que ens diferencia de tothom, de tots els altres animals. I per tant, hem de buscar una resposta que tingui sentit. I ara anem a preguntar, escolti, per què se m'ha mort aquest? Llavors, si treus Déu, a qui em donarà una resposta? El cosmos em donarà resposta? Els veïns em donen resposta? Dius, em quedo sense resposta. I un home que viu sense respostes i sense sentit és la manera més inhumana i irracional de viure, perquè és viure les fosques. Nosaltres estem fets per viure en la llum, per trobar sentit a les coses. I per tant, qui faci l'opció per l'ateisme viu a la irracionalitat de la foscor i l'opció per no trobar sentit. Dius, miri, si això és prou raonable, jo no m'apunto. Dius, en canvi, la mateixa realitat del mal, diu el Papa aquí, reclama un interlocutor, algú que em pugui donar una resposta. Si el món, la matèria, el cosmos, l'univers no me la pot donar, només si vull resposta haig de posar un interlocutor. I aquest interlocutor és tu. M'agradarà o no m'agradarà la resposta, però si vull resposta i vull sentir, haig de posar Déu. Per tant, li ha donat mitja volta l'argument de l'ateisme i diu, si vols ser humà i entendre el sentit de la realitat del perquè de les coses, doncs només ho pots fer si busques un interlocutor que només pots que ser Déu. I per tant, el mateix mal, per entendre'l, reclama l'existència de Déu. Quan els ateus anaven dient que un mal era justament el que negava l'existència de Déu, el Papa diu, no, és que el mateix mal reclama de per si mateix l'existència de Déu. I ara anem a aquest Déu i dius, Déu pot fer les coses per pura arbitrarietat? Pot? Què passaria un Déu arbitrari? Un Déu arbitrari és que ni és savi ni és bo. Per tant, és una contradicció amb Déu. Déu no pot ser arbitrari. No? Un Déu capritxós, dius, Déu no tindria gaire. No? Perquè Déu és saviesa i és bondat, no pot ser arbitrari. I Déu pot fer les coses per necessitat? Perquè si necessités d'alguna cosa fora d'ell no seria Déu, perquè té una mancança. O sigui, per definició, no pot ser ni per arbitrarietat ni per necessitat. Llavors, quin és l'únic motiu per al qual Déu pot fer les coses?
Amor.
Ja està. I només pot fer les coses per amor. Llavors, m'agradarà o no la resposta, però necessito un interlocutor que és Déu. I si és Déu, és Déu. Tota la realitat del que passa, l'última paraula és sempre una paraula d'amor. Podré no entendre-la,
però que jo no entengui els mitjans de ton Déu estima no vol dir que Déu no estimi, eh? I la priori és que Déu segueix estimant malgrat tot el que passa a la història i malgrat tot el mal que hi veiem. I això no ho dubteu mai. Qui dubti d'això, que és la prova més forta de la fe, acabaria empatitint Déu i negant Déu. Perquè no reconeixeria que Déu és tot poderós i no reconeixeria que Déu és tot amor. I Déu no admet que se li faci reduccions. I per això la confiança ha de ser sempre sense fissures, no? Sense dubtar mai de res. Per què? Perquè si no, no reconeixeríem a Déu com a Déu. Per tant, ja anem veient com el sentit del sofriment aquest demana un interlocutor. I ara el document es comença dit això, dius, no, ara tenim un Déu que ens estima, no sabem com ho fa, però ens estima, malgrat tot aquest mal. Ara anem a veure què podem desentranyar-hi d'aquí dins. Llavors van mirar posant sentits, em posarà 6 o 7 sentits al dolor. Llavors, diu, el primer sentit, no? I una experiència és que si un li dona i després agafa un mal de cap el dia següent per la nit vomitant o després mal de cap, dius, home, diu, te l'has jugada, no? Dius, dit d'una altra manera, el mal és la conseqüència del propi pecat. És a dir, quan el mal és personal fruit de les meves males obres, normalment això passa factura. Val? I això és una experiència comuna que la gent que viu de manera desordenada, d'alguna manera s'adona que això li passa factura. I això és una experiència que tots tenim. Per tant, diu, el primer sentit del mal és un sentit en el qual és la conseqüència de la nostra manera de viure, no? Que a la que vivim al marge o lluny de Déu, doncs això l'home es deshumanitza i l'experiència aquesta deshumanització és el que diem mal. Però clar, aquest és un mal personal, però és una primera dada de per què hi ha mal. I aquesta és la primera. Molta gent es pensa, mira, l'has fet a la part. I Déu diu, no, no. Quan Déu admet el mal com a conseqüència del desordre que nosaltres vivim, Déu no planteja com un Déu l'has fet la paga, malgrat el segon sentit, no, que moltes vegades es deixa com veure, és com i fixeu-vos que quan va haver-hi el tsunami, després la crisi, no sé què, la gent, hi ha certs tipus de personatges que diuen això és la venjança d'un Déu que ha que davant d'un món que li ha girat l'esquena. No? Hi ha molta gent que ho diu. No? Dius, podeu imaginar un Déu que diu, me l'esteu fent, doncs ara ho veureu? Dius, no va, no va. No? Llavors vindria el segon sentit. És veritat que és com la pena o les conseqüències d'una altra manera d'obrar, primer. Però el segon sentit, que en el llenguatge bíblic és el càstig en el llenguatge de Déu no té res a veure amb el contingut d'aquesta paraula que teniu ara tots al cap. És a dir, Déu castiga? Déu castiga? I dic, depèn de com ho enteneu vosaltres, no. Però l'Antic Testament i el Nou Testament està ple de càstigs divins, un rere un altre. I això és paraula de Déu. Per tant, jo no penso esmenar-li la plana. No? Si ho diu és que ho fa. No? I diu, Déu castiga? I la resposta és sí. Ara, com es pot entendre un càstig alhora que és un Déu amorós? I això és molt important que ho entengueu, perquè el càstig en el cor i en la ment de Déu, si podem parlar així, és com un crit que Déu fa a la humanitat per dir, si no t'apropes a mi, no saps el que parlaries. I és com aquesta manera que Déu té de fer-nos entendre que si no l'acollim a ell, no només perdem el mal que estem patint, sinó que podem perdre un mal que és etern, que és perdre-ho per sempre. I aquesta manera que Déu té de parlar en veu alta quan la gent es fa el sord és a través del misteri del mal. Perquè la gent s'adona que ja no tinc on agafar-me. Ja no hi ha cap més lloc on poder trobar-hi suport o consol. I quan ja no hi tinc res, l'únic que queda és mirar cap a dalt i dir, mira, i Déu admet el misteri del mal perquè la humanitat aixequi la mirada cap a ell i s'hi agafi. I per tant, el càstig en llenguatge diví, diu el Papa, no és altra cosa que una manera que Déu té de cridar-nos a la conversió. És canvieu, que us esteu perdent tot. I com no hi ha manera que l'escoltem d'una altra manera, aprofita aquesta manera de fer, que evidentment són les conseqüències, però són unes conseqüències que no és l'has fet a la paga, sinó és que si no, no m'escoltes. I que m'escoltis, que t'ho perdries tot, i estàs cridat a viure amb mi per sempre, canvia, perquè perdràs molt més del que has perdut fins ara. Ho pots perdre tot. I ell no vol deixar-nos que ho perdem tot, i per això, com si haguéssim, el càstig davant del mal que fem, quan un no s'adona, és la manera que Déu té de cridar-nos a canviar. S'entén? I en aquest sentit, Déu, que si castiga, castiga en aquest sentit, per cridar-nos a dir, no és un Déu venjatiu que està enfadat amb nosaltres, és un Déu amorós que veu tot el que podem perdre i ens està dient, no t'allunyis de mi, no em deixis, t'ho perdràs tot perquè pateix més per nosaltres que nosaltres mateixos. I aquest és el sentit del càstig diví. Dic perquè a Déu només se n'entén dintre de la lògica de l'amor. I aquest seria com un segon sentit. Vaig passant folis, no? El tercer sentit és quan comença a explicar que diu, mira, tot això és el que ha passat a la història, però Déu s'ha fet home. I llavors vindrà el sentit salvífic del sofriment. Aquest sentit és molt interessant perquè fixeu-vos què fa Déu i què ha assumit Déu de nosaltres. Això no em cansaré mai d'explicar-ho perquè penso que de vegades ens fem com poc càrrec de qui és realment nostre Senyor. Ho citarà aquí la Carta als Corints, que diu, Déu va fer pecat a nostre Senyor pels nostres pecats. L'ha fet pecat. Quan diem que Jesús va portar els pecats del món, la gent s'imagina tota una colla de pecats dintre un, aquí, no? Dintre una bossa, i ja, pues, me'ls carrego i cap a la creu. I diu, no va fer-ho així. I això ho he explicat moltes vegades perquè és molt lluminós entendre el sentit del mal i del pecat. Crist va fer seu en primera persona tots els mals, sofriments i pecats de tots els homes de tots els temps. En primera persona, O sigui, si hi ha algú, i el pecat és el que ens allunya de Déu, si hi ha algú que en algun moment de la història ha estat lluny de Déu Pare, és nostre Senyor. Assumint sobre ell tot el pecat del món. I és la realitat quan a la creu diu, Déu meu, per què m'has abandonat? Aquesta consciència de la llunyania de Déu és pròpia de la consciència de ser tot ell, tot el pecat de la història. I si penséssim avui quants pecats greus s'han fet avui, això ho explicava fa pocs dies també per aquí, deia, dius, nens maltractats, avis abandonats, dones maltractades, injustícies econòmiques, no? Mentides, fraus, avortaments, assassinats, i un dia és el diari, i compteu-los cada dia i us escandalitzareu, i això és un dia. Però ara, un altre dia, un altre dia, i un altre dia, i un any, un altre any, un altre any, un segle, un altre segle, un altre segle. Tot això ho va fer seu, Per això quan a l'hort de Getsemaní, Jesús va prenent consciència de tot el pecat del món, allò que s'ho és sant, diu, no es va aniquilar, això ho explica von Balthasar en un llibre preciós que es diu El Tríduum Sant, diu, no va quedar aniquilat, diu, per una gràcia molt gran, no?, que el va mantenir, però si no, és impossible que un home pugui suportar ni el pecat de tota la humanitat d'un dia. Pues imagineu, o de tota la història. I tot això s'ho va fer seu. I fent seu tot aquest pecat, el que fa és, com si diguéssim, paga per nosaltres. Paga. I en pagar, ho explicaré més, que és el segon sentit del dolor, i a través d'aquest sofriment ens obre tots les portes de l'eternitat. En Crist estava tot el nostre sofriment, el sofriment de tots els tsunamis, del que està passant a Xile, el que estava passant aquí, tot aquest sofriment que està patint la gent allà, estava realment present a la vida de Crist a la història. No hi ha cap patiment humà, ho veurem més endavant, que no sigui participació del patiment de Crist. No? I escollint aquest camí ens obre les portes de l'eternitat. El dolor és el camí que Crist va triar per la salvació dels homes. I un diu que de vegades s'ha explicat que el pare va enviar el fill per salvar-nos. Diu, home, has pogut escollir una altra manera, perquè diu, li podries estalviar tota la passió. I dius, això em va, ho vaig aprendre d'un, que és el Reiniero canta la messa, un llibre molt bonic, que són les meditacions que va fer a la Santa Seu davant de Joan Pau II els divendres sant, sempre el predica ell, i es diu La porta de la cruz, el llibre. I és molt bonic perquè allà vaig entendre com és possible que Déu Pare volgués el patiment del seu fill fins a aquests nivells. I diu, no, és al revés. Diu, Jesús en fer seu totes les nostres vides i pagant-ho